Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Domènec Subirà. Acomiadament massiu a Twitter. Encara no hi ha una xifra oficial, però milers de treballadors de la plataforma estan explicant a les xarxes que els han despatxat aquest divendres a través d'un e-mail. El propietari Elon Musk havia anunciat que caldria fer fora la meitat de la plantilla, uns 3.700 treballadors a tot el món. Tots els treballadors han rebut un e-mail que els diu que poden tornar a treballar o que estan acomiadats. El multimilionari no ha piulat res sobre els acomiadaments, però ha fet un tuit on ha admès una caiguda massiva d'ingressos per la retirada dels anunciants. Ho atribueix a la pressió de grups d'activistes sobre les empreses. Fins ara han suspès la publicitat a Twitter el gegant alimentari General Mills, General Motors, Audi, el grup Volkswagen i la farmacèutica Pfizer. Esperen veure quina serà la política de l'empresa sobre el control dels continguts. La publicitat representa el 90% dels ingressos ara mateix de la plataforma. Altres informacions d'aquesta jornada, explicades en format més breu. El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, acusa el Departament d'Interior d'intentar apartar-lo de l'estructura de comandament quan el van rellevar, però diu que no ho han aconseguit perquè ha fet valer els seus drets. En una compareixença al Parlament, Trapero també retreu a la cúpula dels Mossos que s'està potenciant una policia clientelar en comptes d'avançar cap a un model més democràtic. El creixement de l'economia catalana es frena i només va augmentar un 0,1% al tercer trimestre respecte de l'anterior. L'Institut d'Estadística de Catalunya l'explica sobretot per la frenada del sector serveis, que el tercer trimestre no va créixer amb tanta força com en el segon, tot i el bon comportament, això sí, del turisme. Un coet xinès fora de control obliga a tancar l'espai aeri a Catalunya durant 40 minuts, provocant retards a més de 150 vols. L'aeronau, que s'ha desintegrat en entrar a l'atmosfera i que ha acabat caient a l'oceà Pacífic, no ha provocat danys. Donald Trump es podria presentar finalment a les eleccions presidencials del 2024. L'endemà que ell mateix obrís aquesta possibilitat en plena campanya de les eleccions de mig mandat, un acreditat digital nord-americà concreta que ho podria anunciar oficialment abans del 14 de novembre. Trump i Barack Obama estan fent campanya aquests dies per portar els seus respectius partits al Senat i a la Cambra Baixa. Aquest divendres ha fet 100 anys que l'arqueòleg anglès Howard Carter va descobrir la tomba de Tutankamon, una troballa fabulosa que, com explicava a Catalunya Ràdio l'egiptòloga Irene Cordón, justifica la fascinació que encara ara provoca el faraó.
Si ara alcessin el cap tots els faraons i ens preguntessin, escolta, qui de nosaltres és el més famós? I nosaltres diguéssim, Tutankamon. 98% d'ells dirien, qui és aquest? I els diríem, doncs és un nano que amb tan sols 18 anys va morir, però clar, on rau la seva importància? Que vam trobar la tomba intacta. Però ell, és veritat, no li dona temps de fer massa cosa. I malgrat tot, és el més conegut.
Coincidint amb aquesta efemèride, al cinema s'estrena el documental Tutankamon, El último viaje, narrat per l'estrella del rock Iggy Pop. No és l'única novetat cultural, una exposició al Museu Egipci de Barcelona, una sèrie dedicada a l'antic Egipte a Movistar Plus o l'última novel·la d'Antonio Cabanas, El sueño de Tutankamon, també se sumen a aquesta atracció pel faraó. Obrim plana d'esports parlant del Girona, que ha guanyat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-1 a Montilivi, amb gols de David López i Ivan Martín. Els gironins, ara amb 13 punts, no guanyaven des de fa dos mesos. Gerard Piqué s'acomiadarà aquest dissabte de l'afició durant el partit que el Barça jugarà contra l'Almeria al Camp Nou. Xavi ha dit que és normal que Piqué hagi decidit retirar-se, conseqüència, diu el tècnic, del paper del central a l'equip aquesta temporada. Contra l'Almeria són novetat Eric García i Christensen, ja amb l'alta mèdica. Parlem de bàsquet perquè el Barça s'ha imposat al Fenerbahçe, el líder de l'Eurolliga, per 81-80 al Palau Blaugrana, amb 26 punts de la Provitola, màxim anotador del partit. A la Lliga de Futbol Sala, mentrestant, l'Indústria Santa Coloma ha empatat a 4 contra el Manzanares madrileny. Aquest dissabte, el Barça visita la pista del Noia Gallec. I en motor, les Ducati han dominat el primer dia d'entrenaments del Gran Premi de València, que diumenge es disputa a Xest i que decidirà el títol de campió mundial. El més ràpid ha sigut Luca Marini, mentre que Fabio Quartararo i Pecco Bagnaia, els pilots que es disputen el títol, han fet el 8è i 9è registre, respectivament.
Fins aquí les notícies.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
La Lídia Heredia ens va explicar que des de casa seva veia un veí que cuinava bàsicament despullat, o si més no, amb el tors nu.
No hi posis més pa que formatge, que
ell, si ho vas dir tu.
O sigui, despullat del tot jo no ho vaig arribar a dir mai, eh? De cintura cap amunt.
De cintura cap amunt.
No, estic preocupada perquè han desaparegut. De cop hi ha una parella, un senyor i una senyora, grans, tercera edat clarament, clar, diguéssim, hem perdut.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger. Escapa.
Estic començant a sospitar que som els pares d'algun dels dos cuiners.
Ah.
Podria ser la banda sonora d'alguna pel·lícula tipus Don't Worry Darling o aquests clàssics així anys 60, La vida ideal als Estats Units, aquest fons musical que hem sentit tantes vegades en aquests carrers natíssims i plens de furgonetes venent gelats. I és que hem retrocedit al 1960 per escoltar aquesta cançó del Paul Anka, Puppy Love, l'ha triat la Sílvia, i l'Àlex té aquí algunes anècdotes.
No sé si és conscient, la Sílvia de què va la història d'aquesta cançó o si l'hauria triada, però en fi. És una cançó que va dedicar a una actriu que va morir el 2013, que es deia Annette Funicello, que era la reina de les beach movies. I no dic beach en plan...
platja.
Putes movies.
Pel·lícules de platja.
Pel·lícules de platja, efectivament. Sí. Aquelles de joventut en banyador, jugant a la piloteta i portant els primers biquinis del cinema, etc etc. Havia tingut una relació amb la noieta, es va acabar la relació, ella va acabar aquesta relació i ell, com a revenja, li va dedicar aquesta cançó que diu «Ploro totes les nits per tu, però les llàgrimes no valen res». Espero i reso perquè potser un dia t'adonis del que has fet i tornis als meus braços una vegada més.
Ai, mira que sona maca, eh? Però després els missatges tenen tela, eh?
Tenen tela, eh?
Volies una mica de venjança? Doncs escolta, alguna de les tortures xines que surt a les pel·lícules de Werner Herzog, per exemple.
Yo, la còlera de Dios... Me casaré con mi propia hija y con ella fundaré la dinastía más pura que jamás haya existido en la tierra. Y los dos reinaremos juntos sobre todo este continente. Yo soy la cólera de Dios.
I és que ara avancem del 60 al 1972 o 77. Hem tingut una mica de dubtes perquè...
72.
És 72, la pel·lícula és del 72, 72. Però es va estrenar molts anys més tard a molts països. En aquest cas hem escollit Aguirre, la còlera de Dios, com heu pogut sentir, com la pel·lícula per iniciar aquesta finestra que ens dura fins a les 2 de la matinada, després l'audiovisual, ja t'ho preguntaré després, no pateixis. I vaja, Marta Armengol, bona nit.
Bona nit.
T'agrada Aguirre, la còlera de Dios?
Home, la veritat és que sí. En general m'agrada força el cine de... No tot, però en general m'agrada força el cine de Herzog i sobretot en aquesta última etapa els documentals realment n'en té de molt bons, eh?
Doncs mira, precisament el vaig entrevistar no fa massa que va venir, però va ser el moment en què va esclatar el volcà a les Canàries. Però ella estava a Barcelona per fer un taller, per fer una altra història. I el tio deia, és que estic aquí, vull marxar a les Canàries a filmar, com sigui, al volcà. Però bé, precisament ens va poder parlar una miqueta doncs, de tota aquella època, no només de Aguirre. Sinó...
I per cert, saps a qui li agrada molt, a banda de la Marta, aquesta pel·lícula?
A qui?
A Francis Ford Coppola. va dir sempre que va poder fer i va trobar la manera de filmar Apocalypse Now,
clar,
gràcies al que havia fet Werner Herzog amb Aguirre, La còlera de Dios.
Doncs mira, això és el que ens va explicar aquell dia.
It's not easy to explain it, but I have been fascinated by landscapes of our soul.
No és fàcil d'explicar, però a mi sempre m'han fascinat els paisatges de la nostra pròpia ànima.
La selva virgen, the jungle, in Amazonia is not just a backdrop, a background. It is a place of fever dreams.
La selva verge, per exemple, la selva de l'Amazonia, no és només un paisatge que està al fons, també és un paisatge oníric dels nostres somnis.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs efectivament, una nit més, una setmana més, som amb vosaltres a la Finestra Indiscreta i a Catalunya Ràdio per parlar de cinema i de moltíssimes coses. Que, mira, hem començat amb Paul Anka, hem començat amb Aguirre, hem començat amb Werner Herzog, però és que no donem a l'abast. Cada setmana tenim el mateix problema per comprimir tot el que ens arriba. Estrenes de pel·lícules, que si les plataformes, festivals... avui tindrem, és que, Hasanavicius i Alejandro González Iñárritu al mateix programa, per flipar. I música, i muertitos, malauradament, i molts aniversaris i anècdotes divertides amb Sílvia Andrés, Marta Armengou, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Guillem Marí i Edu Arnas. I tots els altres, efectivament, Desi de Fez, Elisabet Despuny, Fausto Fernández, Violeta Covatzis, Alba Laguna, Carla Romero, Pere Vall, Núria Vidal...
Molt bé, la Núria diu l'Anna. La vaig descobrir a la BTV un divendres a la nit fa uns 20 anys quan presentava un film i portava un convidat. M'agradaria que hi tornés a fer això. I tant que torna. Tornen tots i totes.
Tornarà, però a BTV no. Esperem que no, Marta.
No,
tornarà.
No, segur que no.
De millor manera. Ai, quins pèls de punt em posa aquesta música.
Cinema Urgell. Novembre del 1977 als Estats Units es va estrenar Encuentros de tercera fase. Urgell fèmina. Una combinació estranyíssima. A tots dos llocs. Un, la versió primitiva tallada, a un altre, la versió arrodonida pel director, el director's cut, que així es va descobrir. I tot per culpa d'una crítica publicada al New York Magazine uns dies abans de l'estrena, que els va obligar a tallar tot allò perquè la crítica era demolidora. De manera que no només és l'aniversari de l'estrena d'Encuentros a tercera fase, sinó l'aniversari del dia que les multinacionals van decidir que s'havien acabat les preestrenes de la pel·lícula, amb crítics comentant-les. Ara tot està, com es diu allò?
Embargat.
Fins
però sí que
moment.
Fan testos, el que passa que ja no ho fan amb crítics, ara ja ho fan amb públic...
Tot varia.
Però si la cosa no funciona molt, també tallen, perquè mira, el Bardo d'aquesta setmana va ser allò, tallada de Venècia a Sant Sebastià, ja ens van perdre 20 minuts.
Bueno, ell va dir després, no, ni us enterareu, els que l'heu vista no notareu gens
el
que ha desaparegut
casos,
de la pel·lícula.
En alguns casos va bé i en d'altres malament, no, aquests talls, però d'altres vegades s'agraeix.
Segur que m'encuentro la tercera fase va anar malament, perquè el director Scott de l'Spielberg, vaja, a mi em sembla molt millor, vaja, de l'altra versió.
I algú recorda que François Truffaut feia un paper, aquesta pel·lícula?
I tant.
D'un científic francès, precisament?
Sí. Bé, de fet, era la primera escena sortida, no?
Allà en el millor moment del film, que probablement és el que tots estareu d'acord, John Williams ha fet l'obra mestra de la seva vida. El moment en què extraterrestres i terrestres poden dialogar a través de 5 notes musicals.
Aquell clímax, tots aquells minuts on només sonen les músiques... O sigui, l'audiovisual no ha tingut més sentit que amb aquella il·luminació, aquella nau i aquests sons.
Seis corcheas, luego pausa.
Bien, es impresionante.
Ha enviado 4 corcheas, un grupo de 5 corcheas y un grupo de 4 semicorcheas.
¡45 anys de l'estrena d'Encuentros a la tercera fase! Poc després va arribar E.T., Marta, i només et vull dir que subhasten l'animatrònic original d'E.T.
Però val un dineral, ja ho he vist, ja ho he vist.
Calculen que $2 milions o alguna cosa així, però vaja, jo crec que algú
això
pagarà.
Això s'ho quedarà el Musk.
Jo encara he llegit que fins i tot, no sé si eren 3, però vaja, sí, està caríssim.
S'ho queda Musk o Messi?
Messi no crec que sàpiga què és ET.
Hauria d'anar a un museu, jo crec.
Com que no sap què és ET,
Messi? Com diria Indiana Jones, esto debería estar en un museo.
Exacte, totalment.
Això també hauria d'estar en algun museu, eh?
També,
perquè és com clar, tu verà de Nictó, que era la frase aquella que venia a dir benvinguts a la Terra, no us farem mal, us acollirem bé. És el mateix, en definitiva, eh?
I crec que tu, clar, tu verà de Nictó, et porta molts bons records.
¿Dónde estás?
La finestra indiscreta.
Com diuen al cinema, corten.
És mi pel·lícula, tu te calles la boca!
Tallarem amb Michel Hazanavicius i Berenice Bejo.
Seguimos grabando, no apagues la cámara!
El bardo Alejandro González Iñárritu en recitarà la seva falsa crònica d'unes quantes veritats.
¡Viva México, cabrones!
I estarem la mar de contents de parlar sobre Hedy Lamarr.
I will go to
La finestra indiscreta.
This is my home.
Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gurín.
Va, no sigueu golfos de Roma i passeu per la finestra indiscreta.
Los muertitos de Gurina.
¿Cómo cree que responderá la juventud británica a su tipo de música?
Póngame delante de un piano y en menos de 15 minutos los tendré vibrando, gritando y bailando.
¿Cree que está bien llevar el pelo tan largo, señor Luis?
Vaya, ¿se refiere a mi salvaje melena rubia? Es tan hermosa que no me atrevo a cortarla.
No és l'habitual començar amb els muertitos, perquè aniríem de bajón, però al contrari, volem posar una miqueta de fons musical.
Més que res per enganxar-nos al programa de la setmana passada, perquè baix se'ns mor en aquell moment i gairebé ni vam poder dir-ho. O sigui que, en fi, Jerry Lee Lewis. A veure, jo no sé ara què deuen pensar la gent, que es va casar amb la seva cosineta menor d'edat. O sigui, en aquests moments...
Mare, és que no hi ha un pam de net.
No hi ha un pam de net. Però ja estava encantada, aparentment. Bueno, com a mínim, el personatge que interpretava Winona Ryder a la pel·lícula.
Em sembla que allà ho posaven d'una manera...
Mare
de Déu. Que no era ben bé com era, però
bueno. Jamboree, Mondo Trasho de John Waters, Carretera asfaltada en dos direcciones de Monte Hellman, Polo de Limón, algunes de les pel·lícules on sortia Jerry Lee Lewis, que mor als 87 anys. Però, en fi, no li dedicarem el programa d'avui ni farem músiques de fos. No fos cas que algú ens digués aquest no s'ho mereix. Potser s'ho mereix més aquest.
No em paguen amb nana i amb un timo maca mai i caigo amb tua Benàtec amb l'obsa d'endam.
Una estrella de Filipines, una cançó en tagalo, evidentment, Marta. No l'he sentit parlar mai, de Dani Javier?
Doncs no.
No! Doncs se mor de 75 anys, aquí us està cantant Paki Vic. Era el líder dels Apple Hiking Society, compositor, cantant, presentador de shows de televisió i fan de Rodrigo Duterte. Bueno, amb això ja... està tot dit del president d'aquell de les Filipines que surt amb metralletes a matar gent pels carrers drogadictes i...
Vaya dos entre el Jerry i aquell.
Directament, no? En fi, havia fet algunes pel·lícules, per això l'he tret, eh? Una que es deia Dina Natuto, Sorry, va, puede, va? I una altra que es diu Kalangan, Koi i Kan. I és una estrella, i per tant, com era una estrella, Tripanandrindum. Ha mort Tripanandrindum als 108 anys, l'elefant de la Índia que cavalcava Sabu, el seu primer film, Tomai de los Elefantes, l'any 1937.
Com? Un muerto és un elefant?
Sí, és un muerto de 108 anys, estrella d'una pel·lícula de l'any 1937. I encara era viu.
Al moment és la tercera part. Primer va ser la girafa, després va ser no sé què, no, i ara és l'elefant.
L'Àlex tira pels elefants i té un cementiri d'elefants com el Barça. Ai, no, perdó, que Piqué ja es retira. Però la resta... Li agrada molt el tema del...
Piqué comprarà i té.
Comprarà
i té.
Que no el compri, que ha d'anar a un museu.
Bueno, total, ja està fet els muertitos, però hem de tornar als orígens perquè hi ha algú que demana pas. Jerry Lee Lewis? Torna, Jerry Lee Lewis.
What's before?
que podeu imaginar que un dels més traumatitzats és el Carles Romero, que ens va demanar, sisplau, 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 us puc fer una petició? I jo, mira, escolta, explica-ho tu directament, Carles.
El passat divendres 28 d'octubre, el tancament del concert que oferia el Motorpoint Arena de Nottingham, Bob Dylan, el geni que sembla serà l'encarregat d'enterrar-nos a tots plegats, varen dir homenatge a Jerry Lee Lewis mort aquell mateix dia, interpretant la seva preciosa cançó de 1970, I Can't Seem to Say Goodbye. Dylan va afirmar que Jerry Lee, l'autèntic piròman del rock and roll, viuria per sempre i que tots ho sabíem. Gaudiu d'aquesta joia. I sisplau, Bob, tu mai abandonis l'edifici. Fins a sempre, Killer. Let me go. But I can't seem to say goodbye.
Doncs una miqueta de Jerry Lee Lewis, però el motiu musical d'aquesta primera hora de La Finestra serà un altre, perquè també mereixen el seu homenatge.
Interessant, el Rat Dog, de fet, Robin Sylvester, el seu arranjador i guitarrista, mort als 72 anys, anglès, treballava a l'Apple i va ser present als enregistraments de l'última època dels Beatles i formava part de l'equip que va participar en el rodatge de Let It Be i, per tant, va tenir la seva carrera cinematogràfica, ja que Paul McCartney va ser qui li va induir a ser músic. I ahir li devem el so de l'àlbum Abbey Road. Ain't no moon shining through the trees.
Hem anat tan ràpid al principi que no m'has deixat ni temps de dir que recordeu que els contactes del programa són facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr, i que de dues a tres tindrem l'audiovisual.
Ah, sí, sí, l'audiovisual, evidentment, que continua amb els quatre mestres, és a dir, de la Rue, de qui sentirem Une si longue absence, d'Alex North amb Dublinesos, Nino Rota amb Amarcord i John Barry amb Across the Sea of Time, perquè el leitmotiv de l'audiovisual d'avui és Souvenir.
I tampoc m'has donat temps de dir que avui ens visitava la Marta Armengou, que és una dona sota la influència.
Venga, subí al coche. Sí. Dale un beso a mamá.
¿Estáis preparados?
Vamos tú.
Subí atrás
a mamá. Adiós, mamá.
Adiós, mamá.
Muy bien, muy bien. Cuidado con los dedos. Tened cuidado, ¿de acuerdo? Espera un momento, mamá. Mamá, si pasa algo, lo que sea, si se ponen insoportables, quiero que me llames. No me importa que sea de día o de noche. ¿Entendido?
Sí, claro.
¿Has oído lo que he dicho, mamá? Sí. Porque no quiero que tengas problemas. No quiero que estés con la mierda hasta el cuello y no me llames. ¿De acuerdo?
Pero yo puedo ocuparme de los
no
tres.
No quiero que pienses, oh, Mabel se lo estará pasando bien y no quiero molestarla porque uno de sus hijos está desangrándose.
¿Está bien?
¿De acuerdo?
Está
muy
bien.
En marcha. Adiós. Venga.
Segona proposta de la temporada de la Marta Armengou. A veure, què ens portes avui i per què?
Doncs mira, quan em veu demanar allò de la pel·lícula vaig pensar en Una mujer bajo la influencia, perquè justament per mi una influència molt important ha sigut precisament el cinema del John Cassavetes, o John Cassavetes, perquè no sé, depèn de qui ho pronuncia, és tot un misteri. Segurament perquè a mi sempre m'ha interessat molt el cinema independent americà i jo crec que juntament amb Jonas Mekas i Shirley Clarke formen un trio de cineastes que crec que...
Jonas Mekas, centenari aquest any, i el CCCB aquesta setmana comença un homenatge durant 2-3 setmanes en sessions especials. És que m'ho has posat a huevo. M'ho has posat a huevo, perdona.
No, i tant. I justament, a veure, m'agrada molt tota la seva filmografia, segurament que Una mujer és una de les seves obres mestres, segurament, però és una pel·lícula que m'agrada molt, no? I perquè també m'agrada molt aquest cinema que d'alguna manera trenca molt amb l'ortodoxia, és com molt modern, trenca l'estructura en molts sentits, no? S'allunya completament del cinema de Hollywood i, de fet, va tenir una llarga, sempre una relació molt complicada, no? i crec que aquesta pel·lícula és molt important pel fet pel retrat que fa també d'una parella, de la crisi d'una parella, la crisi familiar, i sobretot com retrata també la malaltia, o sigui, una malaltia mental, no? Crec que ho tracta molt bé. Crec que és d'aquelles pel·lícules que juntament, o sigui, que formaven també el Johnny i la Gina Rowlands, un tàndem d'aquells realment impressionants, que vull dir, a mi em costa d'entendre aquesta pel·lícula sense la Gina Rowlands. Ara quan l'estava sentint en castellà em costava d'identificar-la perquè tinc més present la seva veu original i realment és que era una bèstia escènica amb un paper complicadíssim, perquè és un paper que, clar, mostra aquesta inestabilitat i és un paper delicat, no? Perquè posa també en entredit, doncs, això, no? El paper, com reaccionem davant d'això, dels fills, com ens afecta aquesta possible bipolaritat, no? Que segurament és el que en realitat té, no? I bueno, és un retrat allò com molt realista, que gairebé doncs el que ens fa és posar-nos a dins de casa d'aquesta parella i viure en primera mà doncs com trontolla la seva relació.
L'has revisat fa poc o què?
La veritat és que no. Sencera, ara fa temps que no la veig, uh-huh. Però sí que de tant en tant és allò que sí que l'hauria de segurament tornar a revisar i però és veritat, reconec que també és una pel·lícula que has d'estar predisposada, perquè és una pel·li dura, incòmoda i que et remou moltes coses, eh?
Per això potser John Cassavetes no va fer el paper del marit, que va fer Peter Falk, un amic dels dos, en una pel·lícula que era com familiar, encara que no fos una autoconfessió. Però fixeu-vos que el paper de la mare de Gina Rowlands el feia la mare de Gina Rowlands, Lady Rowlands, i també doblada.
Bueno, sonava raríssima. La que sortia era la mare del John.
Sí.
No, la mare de...
Lady Rowlands. La mare de Gina Rowlands.
Però també sortia la mare del John Cassavetes, no? Jo diria que sí. La que feia de...
Catherine Cassavetes, efectivament, sí. També. Sí, sí.
Sí.
Bé, 1974, a Filmin la podeu trobar, com gairebé totes les que recomaneu. M'ha agradat molt la teva defensa, Marta. ¿Cuál es tu película?
La Maribel fan vostra, eh? Déu meu, que bon duo que feu tatarejant els The Cure, tu i el Carles Romero, la setmana passada.
Quina
vergonya. No t'ho creus. I, per cert, la Maribel mateixa la felicito per les cròniques que ens ha anat enviant dia a dia del Festival de Cinema de Terror de Cardedeu, amb Nosferatu i una banda de heavy metal tocant en directe la pel·lícula muda de Murnau.
Ens va escriure, sí, jo, és una cosa que he fet sovint també a casa i és un experiment que val molt la pena. O tu, Marta, crec que vas anar a la sessió del doctor Caligari, música en directe,
sí,
també.
Sí, la veritat és que estan molt bé aquestes sessions i tal, de música en directe, on veus les projeccions i tot. La veritat és que ara fa temps que, bueno, suposo que, clar, també es va trencar tot amb el tema de la pandèmia,
sí.
Però a veure si tornen a fer-les, perquè estan molt bé.
I si no, feu-les a casa, creieu-me, Cine Mood va molt bé amb música gòtica, especialment, eh? Queda molt ben enganxat. Sí.
Benvinguts al rock de la finestra indiscreta.
Oh, one last kiss. Give me one last kiss. One last kiss.
Silverio Gama, periodista, documentalista / artista.
¡Te sientes más gringo o más mexicano!
¿Dónde estás?
Lo sé.
Doncs és una de les estrenes de la setmana. És de Netflix, però té una estrena a sales grossa, per entendre'ns, i han endarrerit molt l'arribada de la pel·lícula a la plataforma perquè tingui el seu espai als cinemes. Òbviament volen competir per premis, també, amb una pel·li així. I és la nova pel·lícula d'Alejandro González Iñárritu, Bardo, una falsa crònica d'unes quantes verdades.
Bardo, que vol dir aquest concepte budista, en aquest cas, eh? Perquè hi ha diverses excepcions, que, diguem-ne, defineix l'estadi que hi ha entre el moment de morir i el moment d'arribar al més enllà, per entendre'ns. Com, per exemple, en un moment que estàs en coma. I no diré res més per no fer spoilers.
Un purgatori. Sí. Doncs, polèmica per aquesta arribada a Venècia, on durava gairebé 3 hores la pel·lícula. A Sant Sebastià la van veure una mica reduïda, Marta, i bé, opinions molt diverses. En aquesta taula crec que no som especialment defensors d'aquesta pel·lícula, que és, diguem, un altre director més que es mira molt a si mateix, una pel·lícula bastant sobre la seva.
Gelos de Cuarón i Roma. Sí. Imitació de Sorrentino i En la mano de Dios i de Fellini, en definitiva. I Belfast i els Fabelman, tothom és autorreferencial avui dia.
Sí, sí, però jo crec que en aquest cas, a part de que jo crec que ho porta a l'extrem, és com si se sotmetés a una espècie de sessió de psicoanàlisi on està clarament, és evident que el personatge és un alter ego d'ell. Però jo crec que en aquest cas és molt més narcisista que tots els altres exemples que has posat. Jo crec que aquí és excessiu, jo crec. Jo crec
el que no treu que no hi hagi moments cinematogràficament espectaculars, Això està clar,
Sí, talent, però estic d'acord en que és excessiu la mirada cap ell mateix i excessiva la pel·lícula gairebé en alguns moments. Això sí, quan parles amb Iñárritu de cop, és allò que a vegades passa amb les entrevistes, que tot cobra més sentit quan ho verbalitzen que no quan ho veus en les imatges, perquè ens va seduir bastant a Sant Sebastià i això és el que ens va explicar sobre aquesta pel·lícula tan personal.
Me parecía esa posibilidad del personaje tratando de buscar la verdad y luego tratando de buscar la verdad a través de un documental o docuficción, jugando con la verdad y haciendo la ficción, que es una forma más tremenda de hacer la realidad, muchas veces araña más la ficción a la realidad. Me parecía interesante, en otras películas mías yo he tratado el tema de la inmigración, desde Babel hasta Beautiful, en Carne y Arena. Esa realidad me ha permitido a mí meterme en mundos y historias y cosas que van más allá del cine y de la ficción, conocer esas realidades que comparto, ¿no? Y me gustaba esa idea y me gustaba la idea de la discusión en esa terraza, del cuestionamiento de qué es la verdad y de dónde se construye esa verdad. Bajo un régimen racional o bajo el régimen de la incertidumbre y del cuestionamiento, ¿no? De la fragilidad de la verdad, de poseer esa verdad. Entonces las acusaciones mutuas de cada uno de estos personajes representan dos formas de pensamiento, el lado izquierdo, el lado derecho del cerebro. Creo que ahí nos encontramos todos, ¿no? Creo que es lo que estamos viviendo en el mundo, hay una polarización brutal de puntos de vista o racionales o totalmente más libres o de asociación. Y eso me parecía interesante, sobre todo en la crisis de su propia verdad como persona, de su propia crisis de la verdad de su nación y sus narrativas. Entonces me parecía, esa decisión fue por eso, de alguna manera. Me permitía a mí jugar con algo que, en lo personal, me cuestiono, ¿no? O sea, me he cuestionado mucho en dónde está cimentada mi propia narrativa como persona, que se me diluyen ahora las memorias, las cosas, los espacios, los tiempos, las cosas que yo me he inventado. Y las narrativas de mi país, que está convulsionado, que nos han contado, y esos mitos que nos construyen, que nos da sentido de pertenencia, todo eso lo he estado cuestionando y me parecía una plática o una expresión necesaria dentro de la película a través de este personaje. Vamos rápido.
Muy rápido. El gran angular, diría que es la técnica o el recurso que más la representa.
Me gusta mucho esta forma que estoy haciendo ahorita cine. No sé si la vuelvo a usar ya. Pero me gusta porque quería yo envolver al personaje en el contexto de la ciudad, ¿no? O sea, el regreso y no solamente ver la carita, el two shot y este lenguaje. Esta película la hice también con una posibilidad de no reafirmar las convenciones, sino romperlas. Me parece interesante ir de lo íntimo a lo épico y que todo el tiempo el contexto, su departamento, sus objetos, la ciudad, lo envolviera. A partir de ahí existe ese personaje. Esa fue una edición estética y de gramática visual que quise hacer, que me gusta.
No us estranyeu, per això que heu sentit, volia només ensenyar que en aquesta taula rodona que ens van fer es va acabar el temps i no havia arribat el meu torn de fer pregunta. I ja se l'emportaven i ell va dir no, aquí ell ha de preguntar també, perquè, per tant, vull dir, en aquest sentit...
Se li ha d'agrair.
I oi que la pel·lícula t'ha semblat molt feliniana, és molt 8.5?
Bueno, ell no sé què pensa, però Bergman hi ha molt, i en qualsevol cas Fellini també, però sobretot Paolo Sorrentino copiant a Fellini, copiat, para Alejandro González Iñárritu.
Yo creo que también las las referencias son a veces muy reducidas porque también hay mucho desconocimiento, sobre todo anglosajón, de nuestra cultura, ¿no? O sea, realmente yo en 21 años viviendo en Los Ángeles nadie me ha hablado de Octavio Paz, o nadie me ha hablado de Orozco, o sea, no lo conoce. Me hablan del jardinero, me hablan, Juanito es mío. Lo que quiero decir es que tenemos una cultura propia, con un imaginario muy poderoso, milenario. Y la literatura sí creo que, desde, bueno, del más obvio ejemplo que sería García Márquez hasta muchísimos otros autores me han influenciado para poder utilizar ese imaginario del tiempo, de las narrativas, de las estructuras, desde Amores Perros, desde 21 gramos, que tenemos una forma también de ver las cosas, de los muralistas o de Octavio Paz, o sea, es decir, o la música, de pronto dicen la referencia es de Nino Rota, no, esas son bandas mexicanas de Oaxaca, así suena nuestra música desde hace 300 años, o sea, ese desconocimiento, el símbolo de los ajolotes, es una película también muy chilanga, no puedo demandar que la gente vea toda la cantidad de lecturas y cosas que también están ahí, pues porque es una película que pertenece a mí y a un país como el nuestro y a una ciudad como la nuestra, tan compleja, ¿no? Pero sí siento que el no verse más que al ombligo en esta visión angloeuropea de la referencia es eso, no, o sea, Fellini es uno de los grandes directores, pero no, hay más de Buñuel en esta película que de Fellini.
Bé, doncs, una escena memorable, el ball en el terrat aquell quan li donen el premi i munten un sarau que sembla Amèrica de West Side Story i que és una còpia de la Grande Bellezza de Paolo Sorrentino directament, o sigui que...
Però vaja, escoltant-lo ja demostra, no?, aquest ego descomunal i aquesta gran diluqüència i que és molt present en la pel·lícula, que fins i tot en alguns moments arriba a esgotar una mica i tot.
Bé, jo la vaig veure, el fenomen va sonar i va lluir moltíssim.
Mientras dure esta situación, los portavoces del gobierno advierten que los cuerpos muertos continúan transformándose en devoradores de carne humana. Todas las personas fallecidas durante esta crisis, por cualquier razón, volverán a la vida para devorar seres humanos, a menos que sus cuerpos sean incinerados.
M'agrada amb la calma que explicaven abans les coses, quan sigueu degullats i al cap i tal.
Una normalitat, com si...
Ara posaria música tronadora i tot seria superapocalíptic, no? Però als anys 60, això, més relax, George Romero... Oh, imagina't que trobes els zombis de Jack Lemmon, de Tony Curtis i de Marilyn Monroe un dia caminant per... No? Doncs escolta, fenòmena, ha llegado el águila del John Sturges, la nit dels morts vivents, com sentíem, del Romero, o Ningú no és perfecte, doncs aquí a Marilyn Monroe, però dues recomanacions, va, dimecres a les 3:30, L'amanecer de Murnau, gran oportunitat de veure la fenòmena, i divendres a les 11:30 de la nit, per tant, pràcticament d'aquí una setmana, com aquell qui diu, One Cut of the Dead, que és la pel·lícula japonesa de la que han fet un remake que es diu Corten, que s'estrena aquesta setmana.
Di adiós, saco de mierda, puto zombi!
Sí.
¡Muérete! ¡Muérete! Sí, ¡hueles a mierda!
¡Lubrifico!
¡Estás! ¡Zombis asquerosos! ¡Os van a dar por el...
Jo només he de dir una cosa, eh? El Festival de Cannes ha inaugurat dues vegades en pel·lícules de zombis i l'han cagat...
La de Jim Jarmusch.
La de Jim Jarmusch, Los Muertos No Mueren.
Sí.
I aquesta.
També t'he de dir que a Cannes... Aquesta inauguració, clar, va ser com... home, voleu dir que un festival com el de Cannes havia d'inaugurar amb aquesta pel·lícula?
Casanavicius,
sí, clar. Sí, clar, és veritat. Però, en canvi, a Sitges, totes les reaccions que jo anava copsant, la gent estava encantadíssima. Vull dir que realment allò de saber on situes la teva pel·lícula o en quin context funciona millor és important, no? Mm-hmm. Jo em vaig sentir molt decebut de veure aquesta pel·lícula en el meu primer Cannes, per entendre'ns. Em va semblar molt poc divertida, una còpia de la japonesa que tenia més gràcia. Però, en canvi, doncs mira, li tinc un cert respecte per com de feliç va ser la gent a Sitges, no? A Sitges van venir Hasanavicius i Berenice Bejo, que és la seva protagonista, com gairebé sempre, perquè són parella, els seus fills estaven per allà tocant els nassos mentre feia l'entrevista, també ho he de dir.
Com el gosset de la directora iraniana, és que sí. Estem perdent les formes, eh?
En el hall del Melià, que ja sentireu quin soroll, i qui perd les formes són ells mateixos, i això ho he deixat a veure si capteu el moment en què Hasanavicius li fa una broma a Berenice Bejo i ella li clava un clatellot que està gravat, eh? Sentireu un so enmig de l'entrevista. A banda d'això, van estar molt simpàtics i ens van fer aquestes reflexions. Volia saber una miqueta, dins d'aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula dins d'una pel·lícula que veiem diferents coses en diferents moments... I vostès encara estaven rodant una altra pel·lícula des de fora, que, és a dir, hi havia moltes capes. ¿Sabíeu en tot moment on estàveu i què estàveu fent?
Para los actores era a veces muy confusante, muy... A veces le decía a Michelle, pero ahora ¿qué pasa? ¿Qué juego? ¿Quién soy? ¿Soy la actriz? ¿Soy el personaje que actúa en la película? ¿Quién...? Estaban como a veces muy perdidos y además como sabíamos que en el plano secuencia es como que el espectador va a pensar que actuamos mal, que él era un, que Michelle era un malo director, y entonces decíamos, pero nosotros tenemos que actuar mal, y él decía todo el tiempo, el director Michelle, no, ustedes no actúan mal, actúan una situación que los espectadores no ven. Entonces ellos van a pensar que vos estás actuando mal, pero vos estás actuando algo, realmente viviendo algo fuerte, pero es que no... Era como confusante, ¿no? Había realmente todo el tiempo que mirar a Michelle... ¿Estoy actuando lo que hay que actuar o me estoy equivocando? Así que sí, a veces estábamos perdidos un poco.
Volia preguntar també per adaptar a l'humor francès o una miqueta a aquest estil japonès, aquesta subtrama japonesa que també s'ha inclòs a la pel·lícula, no? Vull dir, una mica sobre això.
Hi ha des choses qui sont vraiment... Moi, j'ai essayé d'être assez fidèle au film, c'est-à-dire j'ai pas changé pour changer... Pour dire que j'allais faire mieux, pas du tout, j'ai essayé d'intégrer...
Es tracta d'una pel·lícula, d'una adaptació, un remake. Realment ell volia mostrar que es tractava d'aquesta pel·lícula japonesa, però sempre ha posat el seu toc, la seva sensibilitat, no? I que això és inevitable i el seu gust, no? Però que això, el remake, la pel·lícula japonesa es mostra en tot moment.
Donc, effectivement, il y a des choses qui sont sans doute plus occidentales, ouais.
Porten molts anys de relació professional. Volia saber com ha evolucionat una mica aquesta relació, no? Si la Berenice és la mateixa actriu que dels principis o el Michel, el mateix director dels inicis, o com ha anat evolucionant, vaja.
No, elle n'a pas beaucoup progressé.
A ti.
Non, bien sûr. Non, elle a pris beaucoup d'ampleur, de maturité.
Potser abans era... Pues ella era com més intuïtiva, no? Es deixava més portar i ara realment està veient tota la feina que implica fer una pel·lícula, tota la gent que hi treballa, i hi ha una complicitat entre ell i ella molt més, no? molt més profunda, no? I que hi ha una confiança també, hi ha molta més confiança.
Je dirais pas d'égal à égal, mais en tous les cas de comprendre que l'acteur fait partie, n'est pas que la chose du réalisateur.
I Michel?
No, es que justamente estaba haciendo una broma, le digo, pero yo no sé cómo te veo la evolución. Puedo decir lo que quiero. No, es que la primera película que hice con él ya era muy impresionante su manera de trabajar, muy precisa y era muy tranquilo. Un problema, una solución. Algo muy fuerte de tener el equipo, de llevar la gente. Entonces eso lo tiene obviamente todavía, y es algo muy fuerte en los sets con él, es que realmente lleva a los actores, lleva a la gente, y hay una confianza, ahora quizás lo que veo es que trabaja mucho con los actores, quizás hace 20 años tenía más miedo de los actores, quizás miedo un poco, ¿no? Ahora realmente le gustan los actores, los va a buscar, los lleva. Y hay realmente un trabajo que se hace a dos, a tres, pero que eso siento que evolucionó también mucho.
El 2011, en aquest festival, el darrer dia, es va passar una pel·lícula que no coneixíem en aquell moment, que es diu The Artist, no? I bé, va ser una gran sorpresa per tots. Volia saber com recordeu l'experiència d'aquella pel·lícula i tot el que va suposar.
C'est très difficile, mais en gros, c'était un film dont personne ne voulait au départ.
Bueno, el record que té és que, clar, és... Van fer aquesta pel·li que al principi ningú volia fer, i que després va acabar sent com una mica d'aire fresc, no? A tots els festivals on anava, perquè portava molt amor, molt bon rotllo, no?
Plein d'amour et plein de joie, donc c'était très agréable.
Una anècdota per acabar. Aquí crec que ara mateix està l'Edgar Wright, també. No sé si us heu creuat amb ell, perquè va fer Shaun of the Dead, que és una altra comèdia de zombis molt popular.
i potser poder, ja, no sé si heu pogut parlar una miqueta sobre comèdies de zombis i tot això.
No.
On s'est juste croisé.
On l'a vu, mais on n'a pas vu son film.
S'han creuat i ell és molt admirador de, la seva trajectòria i bueno, és recíproc. Y bueno, han simpatizado, pero de momento encara no han podido hablar.
Il est très très doué, très bon, mais on a juste sympathisé comme ça, on a noué contact, mais on n'a pas vraiment parlé.
Ai, trobo que Gabriel Isbejo és muy argentina, això per començar.
I molt simpàtica.
Molt, molt, molt. I ha estat una mica confusante, el moment del clatellot. I com que aquí no hem fet mai un clatellot en directe, jo crec que, Marta, tens permís per fer-me...
No.
Dóna'm un clatellot que quedi registrat.
Soc incapaç.
No, jo soc no violència.
Però, bueno, un clatellolet, una coseta, no?
Val, ja està, ja està.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa.
No us cregueu tot el que sentiu, que aquí no, no s'agradita a ningú.
Cinema.
Sí, i no maltractem animals i menys els gatets.
Mai de la vida. Però avui els gatets comencen amb una notícia trista. I és que el cinema Zarinco de Palamós han tancat. I a mi em posa especialment trista perquè Palamós és una ciutat, una població que és com la meva segona casa. He anat molts estius i he passat moltes hores de la meva vida en aquest cinema i és trist sentir-ho. I els motius, al fons, doncs el de sempre, que cada vegada hi havia menys gent, que les plataformes han fet mal i això si els hi sumem als costos de l'electricitat i de manteniment, hem arribat a aquest desenllaç.
I una pandèmia i sí, sí, està fotut, trista notícia i bé, van tornar a reobrir un cop, jo no perdo l'esperança encara. What's new, pussycat?
Whoa! I de la notícia trista a la que em fa feliç, perquè, si no vaig errada, el 22 de febrer del 2023 torna la tercera temporada de Mandalorian. Al fons, el més important de tot. Torna Grogu?
Home, segur que sí, perquè, sí, per exemple, tu la mires bé. Només per aquest personatge. Sí. Per tant, molta gent d'aquest món la mira només per aquest personatge.
I algú que estimo molt em va regalar una cosa.
Ah!
Qui serà aquest?
Quins secrets? What's new,
pussycat? I el moviment més inexplicable de la setmana és que Henry Cavill anuncia que torna a ser Superman i després abandona The Witcher d'un dia per un altre.
Clar, perquè ara no tindrà temps i, per tant, fa la tercera temporada, però la quarta serà substituït per Liam Hemsworth, el germà de Chris Hemsworth. Diu, home, Henry Cavill no és un gran actor, però Liam Hemsworth jo crec que anem de baixada.
Fausto diu que és el pitjor i li hem dedicat ja tres gatets seguits.
Diu que és el més inexpressiu.
I encara no has portat la notícia de la nova pel·lícula de Michael Haneke. What's new, pussycat?
Whoa! Ell sempre fent sabotatge. Just. Escolta, Stephen King sent un senyor i dient a Elon Musk que no pensa pagar els 20 euros pel tic oficial de Twitter.
Doncs sí, perquè diu, m'haurien de pagar a mi per fer publicitat de la xarxa i no al contrari.
Oh, Òscar, vaig veure que tenia 6 milions de seguidors a Twitter, és que és, molt, és una borrada,
Sí, 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 i clar, el senyor Elon Musk ara se l'ha quedat i pretén cobrar i acomiadar la meitat de la gent. Bé, ha començat amb bon peu, aquest senyor? Sí, sí, bé... What's new,
pussycat? I acabem amb un poti-poti. Avatar durarà 3 hores i 10 minuts.
Que bé.
L'Àlex està saltant d'alegria.
A mi m'és igual el que duri. No aniré a veure una altra cosa d'Avatar. És la cosa més lletja que he vist en el món, en la vida. Ni la 2, ni la 3, ni la 6, ni la 24. Ni la primera.
Ara no sé si aquesta t'agradarà o no. Shailee Duvall torna després de 20 anys retirada.
A fer una pel·lícula de terror, evidentment.
No diu res, aquesta
ni... Resplendor, Popeye, Robert Altman... Sé perfectament qui és. M'emociona moltíssim, sí, m'encanta del tot. El que passa és que avui dia com estarà aquesta senyora? All right, Frank, I love this big fat movie star, this rotten stinking actress. Això sí que és un règim i una decadència del vell Hollywood i un món de friquis i de zombis supervivents, Shirley Temples, fetes velles, Bette Davis, Joan Crawford... 31 d'octubre del 1962, ha fet 60 anys que fue de Baby Jane, que, per cert, recordareu que eren rivals, que eren fantasmes, que eren has-been, que eren destrossades pel patetisme, cantaven d'aquesta manera, s'odiaven a mort, però totes dues necessitaven La supervivencia de un éxito.
No tenemos que ser mejores amigas, pero sí aliadas. Las dos queremos lo mismo. Que la película sea un éxito. Estoy segura de que lo va a ser gracias a ti. Tienes todos los números para la mejor actriz.
Soy muy vieja para pensar en premios.
Sí, ¿te das cuenta? Por un momento, casi me convences.
Doncs no sé si són friquis o zombis, però en tot cas, frics a la Filmoteca, dimecres a les 5.
Hello, Flim. You Cleo. Hello, Flim. Ugly. Only me. Myself.
Now you're talking. Talking like a man.
You fool. Ollie, I should have known. You would only laugh at me.
A couple of freaks in love.
Freaks, la parada de los monstruos. Opinió. Has vist aquest clàssic del Todd Browning?
I tant.
I és una pel·lícula que passaria els cànons avui dia de lo políticament correcte?
Home, complicat, utilitzar segons quines figures humanes per entendre'ns ara mateix.
Sí, és que és complicat. És una pregunta que em faig molt sovint de pel·lícules que en el seu moment record tinc molt bon record i que dic, hòstia, si ara les tornes a veure...
S'hauria de borrar del mapa?
A veure, tant com borrar, no. Però sí que de vegades una revisió de amb uns altres ulls o així, però no, jo no sóc del parer de que s'hagi d'esborrar, evidentment. No,
les antiguitats mereixen quedar-se allà i que entenguem que són antiguitats. Cosa que no passa en el món de Manuel de Oliveira, que va morir als 106 anys, no fa gaire, i va començar rodant el cinema mut en el seu moment.
Quasi tant com els elefants, eh?
I serà el protagonista del nou cicle de la Filmoteca. Passi, senyor Oliveira, digui.
Vamos a hacer una combinación. ¿Eh? Usted pregunta y yo respondo.
Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Lo placer es mío, l'honor.
De manera que a la Filmoteca hi haurà les seves pel·lícules començant per les del cinema mut, ja aquesta setmana, i endavant, fins a arribar a gairebé la nostra època i el final gairebé del segle XX. No us perdeu l'exposició retrospectiva que dediquen a aquest monstre, aquest mestre del cinema, que venia de Portugal i tenia una visió del món tan particular.
Sempre tive un desig fort.
Sempre he tingut el desig de continuar treballant. El que és fonamental a les meves pel·lícules és la condició humana, els diferents aspectes del patiment i de la vida humana a nivell social i personal.
Social i personal i personal.
I també m'agrada reflectir el que la gent no sap, que és el què hi haurà més enllà de la mort.
No sap què és, i que vai per a l'end de mort.
M'agrada el teu calipso. Finestra.
Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
Conozco ese sonido. Y me encanta. Ah, tú. ¿De dónde has sacado dinero?
Una herencia inesperada. Mi tío Simo, el famoso criador de elefantes cartaginés, tuvo un fin prematuro. Resultó aplastado el último día de la época de apareamiento.
Era Zero Monster, el doblat, clar, evidentment, Golfos de Roma, la pel·lícula de Richard Lester,
que
vas tenir
Dalton.
El gust de conèixer personalment.
Aquí, el Richard Lester.
A Gijón. Sí. No sé si veu parlar de Golfos de Roma aquell dia.
Sí, era el Buster Keaton, no?
Clar. El que feia de Cènix, que donava 7 voltes a les 7 turons de Roma per trobar els seus fills.
Però no li va agradar recordar-ho, perquè va ser l'última pel·lícula del Buster Keaton i no va fer com llàstima.
Okay. Golfos de Roma ha tornat en forma teatral, clar, evidentment, a través del musical de Stephen Sondheim, encara al Teatre Condal de Barcelona, i qui fa el paper de Pseudolus, és a dir, de l'esclau, és a dir, el que fa Zero Monster a la pel·lícula, és el Jordi Bosch, que, per cert, immediatament va ser capaç d'identificar que la comèdia de l'arte estava darrere de tot el tractament que havia fet Sondheim del vell Plauta.
Sí, és veritat, és tota l'herència de la comèdia de l'art, del vodevil, de l'arlequí, i quan, ja quan la vam veure en el seu dia, que m'ha agradat que recordessis aquella estrena, jo també vaig pensar, oi, aquest títol, mama, sempre estava allà. Clar, com amant de la comèdia, com amant del, dels musicals, que m'agrada cantar i tal, jo pensava, oi, aquest títol, i ja veies, van passant els dies, van passant els dies, van passant els anys, i ai, 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 i, oh, sí, perquè és aquell, aquells emberros que tota la vida m'han acompanyat, aquells nens dolents que surten a fer la... Sí,
sí. Enredar-la.
Exactament, enredar-la, però jo ens agradava tant això, el món de l'arlequí, el món d'això de la comèdia, l'art, quan hem fet Goldonis, oh, aquesta capacitat que tenia Goldonis, d'enredar, sí, vinga, com, ja hem acabat, vinga, tots contents i cap a casa, això ho trobo meravellós, és un cant a la vida, eh, un cant a... I aquest hi era, aquest hi pensava, oi, aquest títol, que bonic.
I tant l'enreden que és com si de cop i volta els personatges de Plauta, de Stephen Sondheim i de Golfos de Roma acabessin a la pel·lícula Els claus de Federico Fellini, que tu has vist fa poc i precisament és de les que t'agraden, del director.
Sí, tot i que és terrorífica i bastant trista, també.
Homenatge a Charlie Rivel, inclòs, i de gràcies que en aquest espectacle, amb 20 i tants actors en escena, ja no els hi donava com per pagar, més a més, uns músics. I el que van a fer és agafar els actors i dir-los heu de tocar vosaltres els instruments, menys... El Jordi Bosch, que era el protagonista, i el Dan Anglès ho explica.
Música en saben tots perquè tots canten i, per tant, tots tenien uns coneixements mínims. Alguns no havien tocat mai un instrument i ja sé bé quin és l'instrument que amb els coneixements de música que tens pots fer tocar, pots tocar de veritat, no? I així hem anat trobant com cadascun. Mm-hmm. I el Jordi, com que ell és el... Jo li dic sempre, dic, és que tu ets l'amo de la companyia. O sigui, tu ets el titellaire, no? Tu ets
el director d'escena.
El director de circ. Tu ets el propietari del circ. I te'n vas amb la trup i els tens a tots al teu voltant per muntar aquest show que tu et permeti, no? Llavors estan els altres per tocar. Sí, no, li vaig dir, no, li dic, Jordi, que tu manes, que hi ha com aquesta història per darrere de la història de la companyia i que té aquesta estructura de pista de circ, no? Mm-hmm. I el Jordi és l'amo de la pista.
I és que si tenim un Stephen Sondheim al teatre, trigarem moltíssim a tornar-ne a tenir un altre, perquè no ha acabat de funcionar i abans de Nadal acabaran les representacions, perquè costen molt els musicals i perquè a més Stephen Sondheim no ho posa tan fàcil. És a dir, no és Ghost, no és Pretty Woman, no és Gris, no és...
Bueno, és que clar, són... A veure, exacte, és que jo sense ser entesa del musical és que, clar, són lligues molt diferents, també.
Això ho explicaven el Joan Lluís Bozzo i el Joan Vives, adaptador musical, quan van fer Boscos endins al Teatre Victòria, que és un altre Stephen Sondheim, que precisament arriba aquesta setmana al seu aniversari, fa 35 anys.
És que és això, moltes vegades és el que tu dius, la melodia no és el més important. El que diu el personatge ens està explicant unes paraules, però el sentiment, el que realment penses, t'ho explica l'acompanyament. Més torturat, no gens fàcil, més volàtil, no és senzill cantar damunt d'aquell acompanyament, eh? I és molt ric al mateix temps, no?
Està ple de rimes internes molt endemoniades, diries, molt... Sondheim té quasi un plaer quasi, diria, viciós amb rimes complicades i amb jocs de paraules i amb...
Sí. I acudits, i has de trobar un acudit que sigui similar, perquè no pots fer la traducció perfecta, sí. I has de buscar una cosa que funcioni, també això és, diguéssim, la dificultat, no?
Ai, doncs, gran aquella Boscos endins, recordo la Mone fent de bruixa i estava molt bé, la veritat.
I recordeu la pel·lícula de Rob Marshall del 2014?
No estava tan bé, la veritat.
Doncs diuen que les melodies eren difícils i que no acompanyaven i que la lletra era el que més importava, però no és del tot veritat, perquè en aquell Into the Woods, Ventafocs, Jack el de les mongetes, Rapunzel, la caputxeta vermella, la bruixa i el forner i la seva dona acabaven cantant un homenatge als nens, que era una delícia musical... Total. Sometimes people leave you halfway through the wood. Do not let it grieve you. No one leaves for good. You are not alone. No one is alone. Hold him to the light now. Things will be all right now. Tell him what you know. Once upon a time,
In a far-off kingdom, there lay a small village at the edge of the woods.
Careful the things you say.
And in this village,
children will listen.
There lived a young maiden.
Careful the
things you do. A carefree young lad.
Children will see.
And a childless baker.
And love.
With his wife.
Children will look to you for which way to turn, to learn what to be. Careful before you say, listen to me.